Bon vespre, us saludem avui en aquesta primera sessió de la temporada 2025 d'aquest espai de les tertúlies d'estiu als cellers, i ho fem des d'un celler magnífic, com és el celler Can Feixes, a Cabrera d'Anoia, que és el primer que enceta doncs, aquest cicle de tertúlies que durarà 4 setmanes, com és habitual, al mes de juliol, i que comença avui amb bons ulls. Crec que amb bons ulls, això ens ho dirà la persona que ens acompanya, que és el Joan Pau Inarejos. Joan Pau, benvingut.
Hola, què tal?
Comencem amb bons ulls, no?
Sí, amb ulls de romànic, com pertoca. La mirada ben oberta.
Efectivament. Amb ulls de romànic és el llibre que ens presenta avui el Joan Pau Inarejos, publicat per Rosa dels Vents, i del que doncs, n'estarem una bona estona parlant, si convé del llibre, si convé d'altres coses que tinguin a veure justament també amb el romànic, perquè, de fet, el llibre el que ve a explicar-nos d'una forma, podríem dir que molt pràctica, fins i tot, és la història del romànic català. Una història que tu vas començar molt abans de publicar aquest llibre, em sembla que fa un parell d'anys i mig aproximadament, a través de les xarxes.
Sí, tot just ara farà 3 anys, per tant és un projecte relativament jove. Em vaig decidir a llançar aquest projecte, que és @romànic català, que si els que no em seguiu doncs teniu deures a partir d'avui de buscar-me, perquè estic a més a tot arreu, eh? Això és els que ens agraden les xarxes, a X, a Instagram, a YouTube, a Blue Sky, amb la idea de fer divulgació del romànic, no? Per tant, comentaves, història del romànic, bé, més aviat veureu que és un itinerari per temes del romànic, és una aproximació al romànic per tots els públics, per tant, no és que comenci amb els orígens i acabo amb el romànic més tardà, està tot trenat, no? I veureu, doncs, això, que és una manera d'obrir les portes. Jo estic encantat d'estar en aquest espai, suposo que vosaltres també, tan bonic, i que comentava ara que gairebé ens pot recordar els grans claustres medievals i aquesta sensació de pau que ens donen, no? Aquests espais que estan oberts al cel, de vegades es dona aquesta paradoxa, no? Que per sentir-nos relaxats hem d'entrar en un lloc tancat, no? I aquesta màgia dels claustres és només un dels elements que podeu trobar en aquest llibre, amb ulls de romànic.
Aquest és un programa que organitzem conjuntament a la llibreria La Cultural, al Vinceum de Vilafranca, a la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. L'escolteu per la ràdio, però l'escolta també un nombrós públic que ha vingut avui aquí a acompanyar-nos, que és tan ben educat que de moment no fa gens de soroll, i per tant us fareu creus de la gent que tenim aquí al nostre costat avui per acompanyar-nos. Després el farem treballar, perquè
els que es noti,
donem una estona perquè puguin fer preguntes i comentaris respecte del que estem explicant avui aquí. I en tot cas sí que val la pena recordar que el Joan Pau Inarejos es diu de segon cognom Vendrell.
Això els del Penedès potser us sona, no?
Aquest cognom ens sona, els del Penedès, i mira, casualitats de la vida, l'any passat, perquè de fet les quatre tertúlies les conduïm quatre periodistes de Ràdio Vilafranca, i la tria a vegades és atzarosa, a vegades és per temàtiques, etc. No? I ha donat la casualitat que l'any passat també vam començar el cicle amb el Xavi Coral, de TV3, el presentador de TV3, i el només saludar-nos ja em va etzibar, escolta, que jo conec el Penedès, eh? Jo conec el Penedès. Ah, dic, ah, sí, com és això? No, són els meus avis, són de Sant Pere Molanta. Els meus avis són de Sant Pere Molanta.
Ah, amic.
I el Joan Pau Inarejos ens vam trucar fa uns dies i el primer que em van dir, escolta, que em dic Vendrell de segon cognom, eh? Conec el Penedès. Per què coneixes el Penedès?
Home, perquè els meus avis materns són d'Urdal, que no sé si hi ha algú d'aquí doncs, ho coneix molt de manera molt pròxima, un dels nuclis de Subirats, i per tant és la meitat de la nostra infantesa és Urdal, no? I encara ho és ara, no? Perquè gràcies a Déu encara viuen els meus avis, i sí, sí, no només vinc del Penedès en aquest sentit, sinó que la meva passió pel romànic també, un dels primers capítols, veureu si fullegeu el llibre o si ja l'heu llegit i heu fet els deures, que és la mare que ens va parir, literalment, no? Que la utilitzem com a interjecció, però realment a mi em serveix per parlar de la mare que em va parir, que és la que m'ha inoculat la passió pel romànic, i per tant la família materna, i per aquesta via parlar de les Mare de Déus, que són aquestes icones absolutament omnipresents a Catalunya, no només del romànic, de totes les èpoques, no? Que són objecte de veneració, i de fet les que són talles, les que són això, objecte de culte, de veneració, tenim aquesta paraula única per dir-ho, Mare de Déu tot junt, no? Per tant, fixeu-vos quina presència de les Mare de Déus en l'imaginari, i si no que els hi diguin els de la Macarena, no? Que ja sabeu que estan enfadadíssims perquè li han posat unes pestanyes llargues a aquesta Mare de Déu, que no sé què passaria si se'ns acudís, no sé, a la Moreneta posar-li, fer-li algun lifting d'aquests.
No toquem la Moreneta.
Prefereixo no pensar-ho.
No toquem la Moreneta, que ja encara rebrem. En fi, El Joan Pau Vinarejos, a més de tenir sang penedesenca, que això ja li dona un gran què, sobretot és periodista, i a més havíem treballat en alguna ocasió conjuntament en algun programa, perquè fa força temps que estàs treballant a la xarxa, no?
Sí, treballo a la xarxa de televisions locals i, per tant, doncs, sí, parlem a diari amb
però no fas un programa a la xarxa dedicat al món de l'art ni al món del romànic.
No, això va absolutament a part de la meva professió. Tinc aquesta dualitat. Per una banda, treballo com a periodista, he fet ràdio, tele, guió, actualment estic treballant en temes de xarxes socials, i per altra banda he anat covant, bé, no ara, des de sempre, des de que tinc ús de raó, com a mínim des de preadolescent, aquesta passió pel romànic, que ens ve segurament per haver estat família nombrosa i haver viatjat molt per Catalunya, doncs haver de viatjar a prop perquè sortia més econòmic, i alguna cosa se't queda. Segur que aquí a algú li ressona això, no? D'haver vist molt Catalunya quan eren petits, no? Sempre dic que qualsevol excursió a Catalunya acaba desembocant en una ermita romànica, per tant, és gairebé impossible que no et quedi gravat a la retina. I per tant, recordo la meva adolescència, que va ser així de particular, entre altres coses, perquè també vaig ser una mica normal, doncs dibuixant la cara del Crist de Taüll, que us l'he portat aquí, entre altres imatges que després, si voleu, us puc passar, o campanars, on les finestres es converteixen en ulls, veient ja aquestes similituds tan sospitoses del romànic amb l'art modern, perquè si ens hi capbussem veurem, i ho podem comentar si vols, que grans artistes com Picasso, com Tàpies, com Miró, han trobat en el romànic una font d'inspiració, perquè paradoxalment doncs, resultava rupturista en un moment d'una indústria de l'art molt tradicionalista, molt arnada, molt monòtona, molt avorrida. Doncs el romànic, per aquest arrelament amb la terra que té, no? aquesta identificació que té absolutament amb els paisatges, però també, sobretot, amb aquesta estètica de les arts del color, aquests colors brillants, saturats, aquesta línia gruixuda, aquesta miniatura tan meravellosa que podem anar descobrint, això era un carmelet per als artistes d'avantguarda, no? Que buscaven aquesta ruptura.
Ara sí que m'has deixat parat, perquè quan ets petit i estudies el romànic, sempre et diuen, no, és aquelles esglésies fosques, baixetes, no les podien fer gaire altes, després va venir el gòtic que les va alçar, i diguéssim això de rupturista i de que els moderns agafin, s'inspirin en l'art romànic, això me sorprèn bastant, perquè tenia idea al revés, que el romànic és una cosa fosca, trista, grisa, sense color.
I això no és una aportació pas meva, és a dir, és la realitat del que era el romànic. Com tot, els clixés es basen en mitges veritats, i tots els discursos manipuladors que escoltem avui en dia acostumen a basar-se en fets reals, perquè si no és molt difícil convèncer. Per tant, sí que hi ha una part de veritat. És veritat que el romànic té murs pesants, que és més aviat d'un aspecte sòlid, no? Ara, si comencem a dir, és un art rural, és un art auster, home, depèn, ha quedat en aquests espais rurals, ha quedat molt en el Pirineu, simplement per raons de substitució estilística, és a dir, a les grans ciutats, Barcelona, segurament també Vilafranca, viles importants de l'edat mitjana, Tarragona, Lleida, eren ciutats romàniques, tenien catedrals romàniques totes, palaus romànics, era un romànic a més molt més guarnit del que ens ha arribat avui en dia, amb pintures a dins però també a fora, per tant no ens hem d'imaginar un romànic en pedra vista, aquesta pedra que jo dic de xalet de la Cerdanya o de la Vall d'Aran, no? Amb aquelles pedretes tan ben posades, això és més del gust modern, això és més del gust dels que van redescobrir el romànic, no? I van voler-hi veure aquest art suposadament molt pur, molt auster, que en part ho era, però hem de reivindicar sobretot aquest art, aquest romànic més acolorit, que és el que va seduir precisament els artistes d'avantguarda, mentre que bona part de la burgesia de l'època, i això és molt interessant, es va quedar una mica garrativada quan veia tot això, no? Aquestes pintures que sortien al darrere de retaules barrocs, rocs, d'elements mobiliaris, perquè no els hi quadrava amb el seu gust artístic, amb l'art religiós tradicional. No? La pintura romànica pot, en aquest sentit, crear amors i odis. No? Hi haurà gent que li agradi molt i gent que li faci por o que li sembli massa infantil, o això ho faria el meu fill, no? Que això són coses que, curiosament, de vegades es diuen de l'art modern. Doncs bé, en canvi, eren grans artistes d'avantguarda, ja et dic Picasso, per dir l'epítom, no? I el més conegut, els que començaven a veure les potencialitats d'aquest art que, tot i veure de fons de l'antiguitat, de fons bíbliques, etc, formalment i estèticament doncs suposava aquesta ruptura tan gran. Per tant, tenim el romànic a Catalunya molt present com un cert art nacional, un art dels orígens, però especialment com un art del redescobriment. A finals del segle XIX i en el primer terç del segle XX, que és d'alguna manera l'època més daurada de tot aquest redescobriment del romànic, és quan es troben aquests grandíssims conjunts murals que ens han arribat gairebé per atzar. Sobretot, jo diria que l'avarícia dels nord-americans, per dir-ho així, i de seguida m'entendreu per què, és la que ha aconseguit que puguem conservar el romànic com el conservem a Catalunya. Per què us dic això? Doncs perquè hi ha una història a Santa Maria de Mur, que possiblement us soni si heu llegit o si coneixeu el llibre Estrapo, de Martí Gironell, que és l'interès que hi va haver del col·leccionisme i dels marxants nord-americans per un conjunt que era molt semblant al de Sant Climent de Taüll a Santa Maria de Mur, no? La Maiestas Domini, etc., aquestes pintures amb uns colors formidables. Doncs bé, aquestes pintures van marxar i avui en dia, si volem veure les originals, hem d'anar a Boston. Tenim unes còpies que estan repartides entre Mur i Barcelona, però clar, això què va fer? Va encendre les alarmes. De sobte, l'interès dels de fora, que això passa molt, et fa veure que el que tens aquí és molt valuós. Dius, coi, anem a fer alguna cosa per preservar-ho.
Sí, doncs, el 1900...
A principis del segle XX, no? I per tant, és la guspira que fa encendre aquest interès de la Junta de Museus, de la Mancomunitat, en un moment en què no hi havia ni autogovern polític, eh? És a dir, tot això es feia... en certa manera, no diríem precarietat de recursos, però no amb poder polític, no? I per tant, hi ha tot aquest programa de rescat, de redescobriment del romànic que ens porta a la Fundació del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Curiosament, interceptant els mateixos experts, especialment italians, que participaven en aquestes operacions privades, especialment en l'arrencament de la pintura mural. Perquè clar, és que vosaltres imagineu-vos aquells absis de les esglésies romàniques que són arrodonits, que és característic d'aquest estil, no? Els de mig punt, les voltes de canó, absolutament pintats o en molt bona part pintats, o es descobria que hi havia pintures, com es podien endur allò, no? Si us heu preguntat, doncs aquesta paraula de la novel·la de Martí Gironell, Strapo, és una mica la resposta, perquè és el nom d'aquesta tècnica italiana, que en el seu moment era molt innovadora, absolutament complexa i delicada, que consistia doncs, en desenrotllar les pintures amb una cola especial, traspassar-les a tela, i posteriorment el que es va fer en el Museu Nacional és reproduir aquests esquemes arquitectònics. Si aneu al MNAC a Barcelona veureu que hi ha uns absis de fusta, igual que s'han recreat les estructures de Sixena, també tenim Sant Climent de Taüll amb el seu absis recreat per poder-ho veure en la seva disposició original. Per tant, fixeu-vos per quants passos ha hagut de passar aquest art perquè el puguem conservar, com a mínim, en aquest cas, pel que fa a les pintures de Sant Climent, el que era la metròpoli catalana i no estigui a Boston, a París, a Madrid o a Nova York.
Sí, justament quan em van comentar que seria l'encarregat de presentar el teu llibre amb ulls de romànic, el primer abans que llegir el llibre, abans que obrir-lo, vaig dir, deixem-lo aquí un prestatge i me'n vaig anar al Museu d'Art Nacional de Catalunya, dic, aviam què hi ha allà dins, i després ja veurem el llibre, no?
I què?
I sí, sí, hi ha tot això que tu explicaves, és cert. Però, clar, el títol del llibre, Amb ulls de romànic, és cert que quan visites el Museu d'Art Nacional de Catalunya, la zona del romànic, el que veus són ulls, ulls que t'estan mirant per tot arreu.
Sí, sí.
I mans. Sí. Ulls i mans, és el que em va quedar més la sensació que després també vaig recollir en el que expliques en el llibre, no? Realment aquests ulls i aquestes mans que no només eren el traç d'una figura d'una persona, sinó que tenien un missatge, no?, en aquell moment.
Sí, no sé si et vas sentir vigilat, jo crec que sí, perquè intimida.
I
en tot cas, era la intenció.
I això que a més a més, allà hi ha una llum, diguéssim, apropiada, allà al museu. Si entressis al segle XII amb una ermita d'aquestes amb llum d'espelma, jo em sembla que agafo i me'n vaig, amb tants ulls i tanta mà, no?
M'agrada molt que toquis aquest tema. Es nota que has llegit el llibre, perquè sí, els ulls... t'has de sentir vigilat, no? Això és com la videovigilància 24 hores que tenim avui en dia gràcies a les tecnologies. Doncs això estava inventat en un sentit pictòric o iconogràfic. Són tot ulls, realment. És a dir, entres i veus ulls, els ulls de Crist, els ulls de la Mare de Déu, ulls a les mans dels àngels, dels animals que formen part del tetramorf. Per tant, és una floració d'ulls, és una vigilància permanent, t'has de sentir vigilat. Sempre recordo la versió de la novel·la de Nostra Senyora de Notre Dame, no? Del Japerut de Notre Dame, que es va fer de Disney. Com a millennial, doncs, tinc molt presents les pel·lícules de Disney dels anys 90, que hi ha un crim que desencadena la trama, que ara no el recordarem, per si algú la vol refrescar, però que s'interromp aquest crim perquè apareix un clergue elevat d'allà de la catedral i diu, compte què fas aquí, compte què fas, perquè hi ha mil ulls que et vigilen a Notre Dame, hi ha mil ulls. Realment, aquell personatge mira cap amunt amb aquell pla contrapicat espectacular, es veu la portalada i realment veus totes aquelles figures vigilant-lo i que, per tant, adquireix tot el sentit. Com d'una banda els temples i les portalades estan pensats per abraçar la congregació dels fidels i per això les esglésies adopten tipologies de l'art antic que són edificis civils, basílica, la basílica eren tribunals, eren llocs de marcats, per això s'utilitzen esglésies grans, però tan abraçadora i acollidora com és, també té aquest sentit intimidatori i d'una espècie d'efecte túnel, no? La portalada té aquestes degradacions, té aquestes arquivoltes, que d'alguna manera és vine, però... i queda't a dins, sobretot, no?
Per tant, els artistes de l'art romànic no pensaven en dibuixar grans paisatges, de fet no n'hi ha gaires de paisatges dibuixats, sinó que pensaven en un missatge, pensaven no tant en l'art, sinó en el missatge, no?
Absolutament. Podríem dir que l'artista romànic no fa fotografies, sinó que fa logotips, per dir-ho d'alguna manera, amb un llenguatge que ho entenguem avui. És a dir, l'art romànic no entronca amb una idea de representar la realitat tal com és, si és que això vol dir alguna cosa, no? Perquè cadascú té la seva, realment, i no hi ha una única manera de mirar la realitat en cap sentit, sinó que busca col·locar un missatge en el teu ull, en la teva retina, en el teu cervell, en aquest cas, evidentment, de caràcter religiós, teològic, ja fos la Trinitat, ja fos el judici final, que és el tema que hi ha al darrere del Crist de Taüll, és el Crist de la segona vinguda que té aquest llibre on s'hi llegeix Ego Sum Lux Mundi. Per tant, fixeu-vos que té tots els ingredients de la publicitat, no? Un protagonista espectacular, un claim, no? Un eslògan potent, uns colors molt vius, gairebé tot el que passa es mou en aquesta bidimensionalitat, es mou en aquesta perspectiva jeràrquica, no? El personatge més important és més gran que la resta, només faltaria, no? Si estem acostumats a que l'art renaixentista, barroc, a la fotografia, no? Que més aviat és la perspectiva òptica, no? Per tant, el que tinc més a prop és el que veig més gran i el que està més lluny és més petit. En l'art medieval això els hi és igual, els hi sua un peu aquesta versemblança. El que compta és una semiòtica més de tipus simbòlic, no? Per tant, no és la realitat com la veu l'ull, sinó com jo vull que la vegis. Per tant, la Mare de Déu serà molt més gran que els àngels que l'envolten, per descomptat, el sant titular d'aquell frontal o d'aquell absis serà molt més gran que la resta, i això, unit al contrast de colors, que també és molt interessant veure com el romànic doncs, utilitza els colors d'una manera aleatòria, fascinant. Podem trobar àngels amb ales vermelles, podem trobar bous de color blau. Per què? Perquè eren molt moderns i volien provocar? No, això és la mirada que fem avui en dia. En realitat era per un pur sentit de practicitat, de ritme visual, de plasticitat, com que es tractava de que els missatges quedessin molt clars, especialment en una època de molt analfabetisme, doncs la imatge havia de parlar molt per si mateixa. I per tant, els contrastos de colors eren un dels elements que, tant sí com no, havien de sortir. I, com deies tu, la il·luminació, fonamental. Avui entrem fins i tot en una església, una parròquia o en un museu, i veiem aquest enllumenat pla, uniforme, aquesta llum hospitalària que dic jo, no? Que va molt bé si volem estudiar els detalls de l'obra d'art, no? Si ens hi volem veure i captar tots els detalls, però realment ens hem de traslladar a la visió del segle XI, XII, XIII, on, com tu recordaves molt bé, no hi ha l'enllumenat elèctric, sembla una obvietat, però cal recordar-ho. Per tant, entraves com a fidel gairebé amb una actitud trèmula i veies aquella església il·luminada amb llum de combustió, amb espelmes, amb llànties, i no totes les zones d'una manera uniforme. No? L'absis, generalment, que és la zona més sagrada, que per això és on hi ha la major part de les pintures, estava especialment il·luminat, però altres parts quedaven en la foscor més absoluta. Avui en dia fins i tot s'ha estudiat, i això és molt curiós, s'ha constatat que els nostres avantpassats, els catalans del segle XII, hi veien molt millor en la foscor que nosaltres, no? per raons d'adaptació en una època anterior a l'enllumenat, a la revolució industrial, i per tant, a tot això que hem dit, li hem de sumar aquesta experiència immersiva del romànic, que on avui nosaltres utilitzem noves tecnologies, animació, el videomapatge de Taüll, que és aquesta gran projecció que han fet en lloc de les pintures originals, doncs en lloc d'això, el romànic tenia els seus particulars efectes especials.
El llibre l'organitzes en 15 capítols. De fet, penso que són 14 capítols i el primer, que és Penitència prèvia, que de fet vens a explicar una mica el perquè de tot plegat personal teu, no? És a dir, una mica això que ens explicaves, no? El fet de que ja de petit vas mamar d'alguna manera l'art del romànic i se't va empaltar. I per això vas tirar endavant el 2022 aquest espai dintre les xarxes @romanic català. Però els lectors que llegeixin el llibre, si pensen en aquest espai teu, potser es podien endur alguna decepció, perquè diguéssim que allà hi jugues molt amb els memes, amb els jocs de les imatges, amb l'humor, aquí no n'hi falta d'humor, diríem més ironia aquí en el llibre, i de fet el llibre no presenta cap mem, vull dir, és en certa mesura molt més seriós.
Hi ha un mem en el llibre, a veure si algú el troba, i està relacionat amb Pedret, ja està, no puc donar més pistes, si algú vol rascar ho trobarà. Però sí,
no l'he vist,
Sí, ja te l'ensenyaré, és l'únic mem que hi ha. Sí, deies penitència prèvia, no sé si sabeu allò de la captatio benevolentiae, que és aquest pròleg que es feia en els llibres antics per demanar l'amabilitat del públic. Era presentar-se amb una falsa modèstia. Jo no en sé gaire, disculpeu-me, tal, no dispareu al divulgador, és el que podria dir jo, no? Doncs, i també és una cançó de Manel, per cert, inspirada en això, la Captatio Benevolenti. Doncs bé, he volgut fer la versió medieval amb aquesta penitència prèvia, que és com si diguéssim, començo fustigant-me i res, senzillament recordant, com m'agrada recordar, que no sóc historiador, no sóc acadèmic, no sóc professor, sóc periodista enamorat de l'art, divulgador de l'art, i que he anat per aquests camins, no? Però insisteixo, per mi les figures acadèmiques i dels historiadors són absolutament necessàries, sobretot per mi, perquè és a la gent a qui consulto, de qui em nodreixo, els estudis que llegeixo. Per tant, és una obvietat, però també cal recordar que no hi podria haver divulgació sense investigació o sense coneixement.
Bé, de fet, a més, vas obtenir un reconeixement dels Premis Sapiens, no? Justament per aquesta aposta teva, no del llibre, sinó de les xarxes socials. I una pregunta que et faig i que et fas d'alguna manera en aquest capítol, en aquest primer capítol, és com encaixa el romànic amb l'èxit a les xarxes socials. El romànic és del segle XI, del segle XII. El segle XXI encaixa amb les xarxes socials.
Sí, encaixa perfectament. No sé, d'aquí hi ha gent que em segueixi? Podeu aixecar la mà a veure si em faig una idea? Bé,
doncs
teniu deures, teniu deures aquest estiu, la resta. Sí que encaixa. Mira, em preguntaves això, que si en el llibre trobarem més humor o menys. Bé, a mi m'agradaria recordar que @romaniccatalà, que no té 3 anys encara el projecte, els farà a l'agost, em sembla, neix com un projecte divulgatiu i continua sent aquesta la seva filosofia. És compartir la meva passió i els meus coneixements que tingui pocs o molts sobre el romànic i posant-lo en dansa, doncs, amb la modernitat, però també amb altres estils, perquè no el podem descontextualitzar ni del gòtic, ni del bizantí, ni tan sols de coses que ens semblarien molt exòtiques, com l'art armeni o etíop, que té unes semblances absolutament interessants amb el romànic. Si és carn de mem, això una mica ha sigut amb el temps. És a dir, jo vaig començar a compartir fotografies, crec que la primera va ser una foto de l'església de Sant Martí d'Ugassa nevada, que ara mateix em trasllada unes sensacions de frescor on jo voldria estar allà, pràcticament, colgat per la neu. Després van venir els fils, vaig veure que la gent donava resposta sobretot a aquests fils divulgatius, i posteriorment els vídeos i els mems. És a dir, va sortir gairebé com la punta de l'iceberg, això de fer humor amb l'art medieval, que evidentment podria ser un camp minat, perquè ja sabeu vosaltres les polèmiques que hi han quan es tracta de combinar l'humor amb la iconografia religiosa, i tinc la sort que en aquest sentit crec que se m'ha entès molt bé. Per què crec que fa gràcia a vegades el romànic segons en quina posició el posis? Que fins i tot me'n faig samarretes, no? I faig tot tipus de merchandising. Doncs perquè precisament és tan rígid, però a la vegada té aquests colors tan llampants, no? És com aquell professor tan seriós de classe que teníem, que era el que sempre volíem molestar més, no? Aquella persona que es xinxa amb més facilitat, aquella és la que vols buscar les pessigolles, no? No ens enganyem. Doncs el Crist de Taüll o altres figures d'aquestes que estan tant en un pedestal que creiem que són intocables per molts prejudicis o complexos que tenim davant de la cultura, quan ens enfrontem a anar a una exposició a veure, ai, no sé si en sabré, això que dèiem abans, no? Doncs bé, trencar això i buscar-li el joc, i per tant, en aquesta portada on veieu que el Crist de Taüll fins i tot està posat del dret i del revés, no? Sense cap voluntat subversiva, senzillament indicant que està bé jugar amb les coses que ens estimem, no? Buscar-li moltes lectures. I finalment et podria dir que l'humor negre no és que el posi jo, i tampoc és humor negre. Vull dir que el trobem en les pròpies vides de sants, Vull dir, us convido a agafar, mira, la vida de Sant Llorenç. Hem citat Santa Eulàlia, que la tenim aquí no gaire lluny, no? En aquesta ermita, que pobra, Déu-n'hi-do, les tortures que va passar. Però Sant Llorenç, que el van fer a la graella, no sé si ho sabia, el van posar a la graella, doncs segons la hagiografia, la vida del sant, ell en un acte de, com ho podríem dir, d'una certa xuleria, del màrtir, no? Va dir, ja m'heu rostit per aquesta banda, ara gireu-me i em feu per l'altra. Això està escrit en les vides dels sants. És a dir, això jo no puc millorar, no puc fer un mem millor que aquest. Per tant, això que tenia un sentit de dir l'ànima no me la podeu matar, no? Sóc invencible en aquest sentit, ja ens dona pistes, pràcticament ja ens dona peu a girar-ho i a veure com les imatges, especialment en el món occidental, això no passa tant a Orient, on la icona és molt més sagrada i totes són molt, molt iguals, s'ha prestat a molt joc, a molta evolució. La mateixa representació de Déu, veureu que n'hi ha centenars, vull dir, Déu, quina cara té? No ho sé, a l'art paleocristià pot ser un jove pastor amb unes ovelles, després és un rei amb ressonàncies perses, assegut com els emperadors romans, després és un home crucificat que pateix i amb el qual l'artista vol que t'identifiquis en l'època de la Contrarreforma, ple de dramatisme, és a dir, és com vulguem, i a mi que m'agrada reivindicar-lo com la Gioconda catalana, perquè té aquesta potència iconogràfica, i tant de bo fos, com a mínim tan cliché com és la Gioconda per França, que no és francesa, ho fos per nosaltres el Crist de Taüll, doncs m'agradaria que poguéssim conviure amb ell prou com per jugar-hi, i això, posar-lo del dret, del revés, fer humor, però també a la vegada fer divulgació, perquè una cosa no està renyida amb l'altra, en absolut. A mi fer un mem, de vegades, em serveix, és la millor excusa que puc tenir per recordar tota la història que hi ha al darrere d'una obra d'art, per qui li pugui interessar, perquè hi haurà gent que dirà no, jo només vinc a riure pel mem, i em sembla també molt lícit, vull dir que tampoc es tracta d'alliçonar la gent com han de consumir la cultura. Hi ha molts nivells de lectura, hi ha el nivell de l'entreteniment, qui vulgui pot llegir el fil, qui vulgui a més comprar el llibre, que aquest llibre per cert és dels que es pot comprar, també us ho destaco, doncs ja és l'hòstia, em perdó, no? Per tant, moltes maneres de consumir l'art.
Hem parlat del primer capítol, Penitència prèvia, del segon ja n'has parlat o n'hem parlat sense citar-lo, es titula Som tot ulls, i el tercer el titules En una paraula. Romànic, en una paraula, romànic. De fet, remarques que és el primer art d'abast continental. I també ens expliques o relaciones el món romànic amb el món romàntic, que hi van uns quants segles per endavant. Per què?
Doncs
com ho relaciones?
Cal tornar a les bases sempre, i el romànic, com aquest helicòpter que ens passava ara per aquí, sobrevola Europa i és el primer estil global d'Europa. És a dir, ens hem d'imaginar que l'edat mitjana són 1000 anys, per tant, imagineu-vos quants clixés injustos pot tenir una època que dura tantíssim, i que a grans trets, ara estic simplificant moltíssim, té una primera meitat on hi predomina un cert caos polític, la ruptura de l'antic imperi romà, l'imperi romà d'Orient per una altra banda, i els regnes occidentals cristians que estan en lluita amb l'avenç a l'islam, especialment a la península ibèrica. Doncs bé, aquí apareix tot un context de reformisme, d'una febre constructiva, i aquí és on apareix el romànic, més o menys a partir de l'any 1000. Precisament Catalunya és una de les portes d'entrada del romànic, i per això, entre altres coses, el tenim molt present, perquè aquí els orígens del romànic estan molt ben representats. Què ens hem de preguntar primer? Per la paraula. Jo sempre dic, i en el llibre insisteixo, això que diu una divulgadora filològica italiana, l'Andrea Marcolongo, que hem d'interrogar les paraules per saber d'on venen. Per què? Romànic, per què et dius així? No? Bé, sí, pot ser una consulta al xat GPT, si voleu, és igual. Però, en aquest cas, tots els camins ens porten a Roma, i així et contesto el del romanticisme, també. És a dir, a finals del segle XVIII i el XIX, que és quan se li posa nom a la gran majoria de fenòmens culturals, de fet, se li posa aquest nom per analogia amb les llengües, no? Les llengües romàniques. Nosaltres tots som romànics i no ho sabem, que també m'agrada dir, no? Perquè, entre altres coses, perquè parlem català, que és una llengua romànica. Què vol dir romànica? Derivada, vulgaritzada respecte a l'imperi romà, no? I per tant, per analogia amb les llengües romàniques, es va considerar que l'arquitectura, sobretot l'arquitectura romànica, tot i que també la pintura, continuava les tècniques constructives de Roma, l'arc de mig punt, les voltes, etc, etc. Us parlava de la basílica, que és com anomenaven els romans els seus edificis civils, el que per nosaltres serien tribunals, llotges, etc, i és el que passa a ser el model de les esglésies. Per tant, hi ha un munt d'herències antigues, grecoromanes, fins i tot egípcies, que trobareu @romanic català i fins i tot en el llibre, que estan en el romànic i que n'hi diem així pels seus orígens de Roma. És una vulgarització o una divulgació de la cultura romana. I el romanticisme, què hi fa aquí? Doncs el romanticisme també ve de Roma, té la mateixa arrel, i en aquest cas se li va dir així perquè es considerava que els romàntics eren els que estaven una mica lletra ferits per la lectura de les novel·les medievals escrites en llengua romans, en llengua romàntica, és a dir, les novel·les de cavalleria escrites en occità, en català, en totes les llengües romàniques que van aparèixer a l'edat mitjana, i per tant estaven idealitzant aquest món medieval. Per tant, ja veieu que es troben romànics i romàntics, es fan aquesta abraçada retrospectiva de com a mínim 7 segles, i per tant és el segle XIX quan apareix aquest gran esclat, apareix una generació que precisament li interessa això, li ressona el romànic. Hi trobem doncs, pintors paisatgistes com Modest Urgell i molts altres que, per exemple, alguns d'ells pinten paisatges del Penedès com el castell romànic i preromànic de Gelida, no? I el posen en un context doncs, això, de la pintura romàntica, aquests paisatges idíl·lics, aquest culte a les ruïnes, que és molt típic també del segle XIX. Doncs bé, el romànic participa de tot això perquè es troba amb aquesta generació on mirar-se l'edat mitjana, on mirar-se amb melancolia doncs, aquests temps passats o gloriosos, segons com, resulta que està de moda.
I tu et sents més romànic o romàntic?
Bé, com que tot ens porta a Roma, al final se n'ha de ser de les dues coses. I a més us he de dir que l'amor i el romanticisme també està present en l'art medieval si el sabem buscar. Evidentment,
s'ha de buscar, eh?
No és gaire abundant en temes profans, però per exemple al claustre de l'Estany trobem amants abraçant-se o un bou tocant el violí, que són imatges d'un pes poètic meravellós.
També era una mica romàntics aquesta generació que va veure com els americans se'ns volien endur l'art romànic català cap als Estats Units, i de fet se'n van endur una part, i van decidir que no, que abans que se l'enduguin ells ens el portem nosaltres cap a Barcelona. Eren romàntics aquesta gent?
Sí, eren romàntics, eren nacionalistes, era una burgesia il·lustrada que jo penso que en el fons, amb les seves contradiccions, sort que la vam tenir per moltes coses, no? Perquè es van posar a les bases del que avui diem estructures de país, no? En aquest llenguatge més processista, però sí, quan de vegades ens queixem una mica i tenim aquest victimisme, hem de recordar que no està molt tan mal, que diria Laporta, i que encara sort de tota la preservació de patrimoni que hi va haver. Ho dic perquè sé que aquest tema està molt, molt d'actualitat, però realment hi ha gent que hi ha perdut molt més. I no parlo només dels aragonesos i del cas de Sixena i de molts altres casos, parlo també de molts territoris d'Espanya i de molts països que realment han patit moltíssim i que tenen el seu patrimoni realment esquitxat per tot el món. I nosaltres tenim patrimoni a l'estranger? Sí. Tenim mig claustre de Cuixà, per exemple, està a Nova York, no sé si ho sabíeu això, és a dir, que tenim un claustre romànic a la ciutat dels gratacels, que és una cosa que realment et peta el cap. I clar, quan els americans es troben això, què fan? Primer, munten un museu inspirat en el romànic essencialment català, Catalunya nord-sud de França. Si aneu a The Cloisters, que és aquest museu on hi ha molt bona part de peces romàniques de França, Catalunya, de Castella, veureu que han recreat com si fos Sant Miquel de Cuixà, com una espècie de fals monestir romànic, molt en la línia d'aquest historicisme que dèiem abans, d'aquesta projecció fantasiosa envers el romànic, i on, entre altres coses, amb aquesta idea també antiga de barrejar coses, doncs hi ha un claustre, tota una ala del claustre de Cuixà, del Conflent, que el tenim allà, que tant els hi va agradar, que hi han fet pel·lícules, hi ha pel·lícules de Hollywood que s'han rodat allà en aquell claustre, pel·lícules melodrames romàntics, o, sense anar més lluny, l'última versió de West Side Story. Suposo que coneixeu aquest títol clàssic, l'última versió que va fer Spielberg, la cita romàntica dels protagonistes es produeix al romànic català, es produeix allà en aquell claustre de Cuixà. Per tant, sí, els nord-americans i el món anglosaxó que tenien aquesta atracció cap a tot el que els hi sonava meridional, hispànic, mediterrani, doncs aquí, evidentment, van trobar un filó importantíssim, en molts casos molt abans que nosaltres.
Si parles d'arquitectura, he vist que al llarg del llibre tens alguns referents que sovintegen, sobretot a Tarragona i, evidentment, a la Vall de Boí, no? Sobretot a la Vall de Boí. Però, en canvi, si parlem de les qüestions més plàstiques, repeteixes sovint en alguns dels capítols, en parles del brodat de la creació de Girona, que, per cert, jo avui he estat, a Tarragona també, però el brodat aquest de Girona no l'he vist mai, l'hauré d'anar a veure.
Home, estàs fent un aterratge en el romànic espectacular, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs espero que hi hagi molts més casos com el del Josep Maria. Doncs sí, de Tarragona, que ho citaves, realment cito poqueta cosa perquè a la Catalunya Nova no hi ha gaire romànic. És un territori que es conquesta, per dir-ho així, amb aquest llenguatge, doncs ja a partir del segle XII, XIII i en l'època de la Unió Dinàstica amb Aragó, etc. I sí que a Tarragona tenim, per exemple, ja que l'has citat, m'agradaria que us hi fixéssiu perquè a més surt en el llibre, una escena preciosa, preciosa. Hi ha un portal, una portalada que comunica el claustre amb l'església, amb la catedral de Tarragona, que segurament us passarà desapercebut per la majoria de visitants, però que vull que us hi fixeu quan hi aneu. Fet amb marbre, cosa que ja és poc habitual en el nostre romànic, que no tenia gaire materials luxosos a l'abast, i segurament ens parla de l'herència de la grandesa romana a Tàrraco. Doncs bé, no m'enrotllo gaire, és el portal de l'Epifania. És un portal fet en marbre on, entre altres escenes d'aquest cicle de redempció, de pecat i redempció, no? Hi ha escenes del naixement, hi ha cicles del naixement de Jesús, i el meu capitell preferit i una de les meves escenes preferides són els mags d'Orient dormint. Sempre diem que els nens han d'anar a dormir a la nit de Reis, no? Doncs bé, és curiós veure'ls a ells, a més, sota la mateixa flassada, que això fins i tot ha inspirat poesies, no? En una espècie de camaraderia, i fins i tot veig que fas alguna mirada així. Bé, cadascú que faci les lectures que vulgui, per descomptat.
Però estan molt junts, estan molt junts.
Estan molt junts. Jo m'inclinaria a pensar que el capitell és molt estret i per raons compositives han de dormir junts, però si és per altres lectures...
Excepto.
Podem buscar, sempre podem buscar interpretacions, però veureu, els tres Reis Mags dormint, doncs això, com es dormia, per altra banda, segurament en aquella època, col·lectivament, el concepte de la intimitat no era conegut en qualsevol cas, i clar, hi havia aquestes raons compositives, havies de fer un capitell troncocònic i allà t'hi havia de cabre, ja fossin dos lleons mirant-se o els tres Reis d'Orient. Doncs bé, un d'ells és l'únic, hi ha un només dels tres que té els ulls oberts. Per què? Perquè ha detectat que ha aparegut l'àngel. Per tant, això és un tema bíblic. És el quan s'adormen els Reis d'Orient, un cop han adorat el nen Jesús, i se'ls apareix un àngel. Hi ha molta missatgeria per somnis en la iconografia medieval, O sigui, hi ha molt WhatsApp oníric, moltes coses importants que es diuen a... No sé si aquí algú té somnis premonitoris o coses d'aquestes. Jo, de més jove, no premonitoris, però tenia somnis una mica estranys. El cas és que l'àngel els diu: no torneu a Herodes. Perquè Herodes ja sabem que tenia intencions no gaire bones. No li agradaven els nens, deixem-ho així, no? No li agradaven massa els nens. I va voler, doncs, cegar tota una generació per si de cas apareixia aquest rei dels jueus que deien els profetes i que al final, doncs, no li va sortir massa bé la jugada, no? Doncs bé, és molt important aquesta escena del son dels Reis Mags, perquè gràcies a això sobreviu Jesús, d'alguna manera, que és la figura central i el Messies. Per tant, una escena que és tan important teològicament i a la vegada amb tant encant estètic, no? Aquests reis adormits, tallats en marbre, d'aquesta manera tan primorosa que costa de trobar en el romànic. I clar, m'he quedat tan encisat amb el claustre amb el capitell de Tarragona que ja no me'n recordo què m'havies preguntat.
No, jo tampoc, però ara que ho has dit, això dels els Reis d'Orient o els Mags d'Orient.
Els Mags.
Depèn de l'època, no? Perquè tens, aquí sí que tens tot un... No hi dediques tot un capítol, aquí només hi dediques una estoneta, però t'he vist en alguna ocasió explicar tota la teoria sobre els Reis d'Orient o els Mags d'Orient, que primer eren mags i després se'ls va fer reis, no?
Sí, clar. Per nosaltres són Melcior, Gaspar i Baltasar els Reis d'Orient, no? Doncs bé, la Bíblia no ens diu ni que siguin reis, ni que siguin tres, ni els noms. Doncs bé, eren savis que miraven el cel, no?, que consultaven el firmament i que, doncs, tenien aquesta profecia, no?, de que amb aquella estrella indicava el lloc del naixement. És la tradició, com moltes altres coses de la iconografia que avui per nosaltres és bàsica, del pessebre, per dir-ho d'alguna manera, el bou i la mula tampoc apareixen, per exemple, apareixen en textos apòcrifs diferents, és la tradició la que els dona nom, la que diu que són tres, i la que, especialment a l'edat mitjana, tot i que ja comença la tardana antiguitat, els coronen, no? Perquè, home, han de ser figures... importants, no? Han de ser figures solemnes les que van adorar el nen Jesús, és el món pagà, doncs, inclinant-se davant d'aquest Messies i, per tant, passen a ser reis i se'ls donen aquests noms en diferents escriptures. I una altra cosa curiosa és que si veieu els tres Reis d'Orient, potser en el portal de l'Epifania de Tarragona no s'apreciarà perquè és de marbre, però quan són pintats veureu que no hi ha rei negre. No hi ha rei negre fins pràcticament al segle XV en la història de l'art. No? El rei negre és una invenció també de la tradició de l'art que té a veure amb l'època del descobriment d'Amèrica, amb l'època de l'eixamplament del món conegut, d'un major sovintejament de l'esclavitud africana, també ho hem de dir, i on allò exòtic, doncs, tenia aquesta ambivalència. No? Es veia com una cosa, doncs, llunyana, prestigiosa, i per tant és quan apareix el rei negre, Baltasar, i per tant, els Reis d'Orient passen de ser uns mags que representen les edats de l'home, si el veieu en el romànic, no? a diferents escenes de l'Epifania, com el frontal d'Avià, per exemple, són un home vell, un home de mitjana edat i un home jove, Barbamec. Representen la universalitat de la humanitat perquè inclouen totes les edats. Passen de ser això a la representació dels tres continents coneguts, no? D'Europa, Àsia i Àfrica, en aquell moment, en un context on estaven, recordem que estaven arribant a Amèrica, però creien que eren les Índies, eh? Per tant, no hi havia aquesta consciència d'haver descobert un nou continent, però sí de que s'estava eixamplant el món conegut. Per tant, la iconografia religiosa cristiana es va adaptant també a aquestes noves mentalitats.
Clar, capítol a capítol anem descobrint coses. El Joan Pau no només ens parla del romànic català, sinó de coses com, per exemple, aquesta història del rei o dels mags d'Orient, abans de que fossin reis a l'època del romànic. En el capítol que titules Temps de pensar, surt...
Pencar.
Temps de pencar, la sega, la verema, etc. No? En aquest capítol parles de la temporalitat, del pas del temps, dels mags d'Orient, i també parles de les campanes. De les campanes? I d'Itàlia, que es veu que les campanes venen d'Itàlia?
Sí, en certa manera sí, i ara us explicaré per què. Hi ha una frase de Josep Pla que m'encanta, a mi jo m'hi sento molt identificada, que diu: Catalunya és la regió més occidental d'Itàlia. A mi m'encanta això, perquè per mi la meva altra passió, diguéssim, és Itàlia, i vaig sempre que puc, no només pel seu pòsit romànic, per tot el que té, no? Que és un tresor artístic. I per què les campanes venen d'allà? Bé, doncs es creu que la regió de Campània és on Sant Paulí de Nola hauria creat aquest enginy, crec que sobre el segle VI aproximadament, a l'antiguitat tardana, per congregar els fidels. Per tant, no és una cosa que és de tota la vida absolutament, sinó que també és un invent. I a partir d'aquí la paraula campana i campanar. Home, i com d'importants són els campanars en el romànic, no només en la seva funció litúrgica de marcar el temps sagrat, sinó de comunicació en grans distàncies. Per això en veiem tants, per exemple, a la Vall de Boí, al Pirineu, no? On es tractava de dominar el territori. Pensem que les esglésies no només són un lloc on s'oficien sacraments i la missa, sinó que són llocs de congregació del poble. Espais de poder, espais de vigilància. Espais de vigilància en un moment en què, com us deia, doncs érem marca hispànica, érem un territori de frontera, no? Érem l'avançada dels reis francs a la península ibèrica, no? Quan veiem que no ens fan ni cas els reis francs en les ràtzies musulmanes a Barcelona, és quan Borrell II es diu que estripa la carta i trenca amb els reis francs, i és quan es considera que és l'origen nacional de Catalunya, si ho podem dir d'aquesta manera, no? L'any 988. Per tant, fixeu-vos aquesta importància de la consciència de ser un lloc de frontera i, per tant, la importància cabdal de tenir aquests campanars, aquesta verticalitat, no? per poder dominar el paisatge, i que ens connecta tantíssim amb Itàlia. De fet, parlem del romànic llombard o del primer romànic, perquè s'ha cregut, tot i que hi ha moltes teories al respecte, que hi havia picapedrers del nord d'Itàlia, llombards, que participaven i que eren els mestres constructors, i trobem aquesta signatura particular, no? Que tenien aquests arcs cecs, les lesenes, aquests campanars esbels, els absis arrodonits, aquest primer romànic que és més auster, que encara no és tan decorat, i per tant sí, hi ha ressons d'Itàlia en el campanar, que sens dubte és el rellotge medieval, i encara ho continua sent. Hi ha molts pixapins i molts turistes que es queixen dels tocs de campanes, no? Que continuen encara recordant-nos com es marca acaba el temps antigament, i com us dic, aquesta dualitat del temps humà i del temps diví la trobareu en aquest capítol, temps de pencar, perquè com canvia, no? Fixeu-vos ara que ja ben entrat el capvespre, com canvien els colors, com canvia la llum, com canvia la percepció, ens veiem fins i tot diferents les cares, no? Doncs el contrast entre com canvia la roda del temps humà, no? I aquí vaig al brotat de la creació, no? Hi ha tota aquella roda amb els treballs agrícoles, amb els signes del zodíac, amb els vents...
Aquest brotat de Girona que no he vist mai, que haig d'anar a veure, no?
Home, el brotat de Girona, el Museu Tresor de la Catedral, està al Museu Tresor de la Catedral.
No diràs que està a Nova York o que està...
No, el tenim afortunadament aquí i és increïblement poc conegut, tenint en compte que és l'obra tèxtil més important del romànic del món, juntament amb el tapís de Bayeux. De Normandia. I resumint molt, són cercles concèntrics, és una mena de, jo aquí dic que és el Big Bang romànic, no? On hi ha el temps humà que passa, doncs, va rodant, i el centre immòbil, no? Si algú ha estudiat filosofia, potser li sona allò del primer motor immòbil, és a dir, que hi ha un centre que no es mou perquè tota la resta es pugui moure. Per tant, hi ha aquest Crist que tenim, aquest Crist Cosmocrator, en aquest cas el brodat de la creació, que està quiet mentre al voltant es mou tot, es mouen els treballs agrícoles, es mouen els elements de la creació, per això se li diu el brodat de la creació. Trobem monstres marins, no? Aquests monstres que poblen el nostre imaginari, no? Tenim llegendes a tots els països, aquí tenim el monstre de Banyoles, no? No sé si algú l'ha vist algun cop, però tenim aquesta temença de que a sota hi ha coses, no? Que de vegades es mouen, igual que el bé està a dalt en la nostra tradició, que està molt, la geografia molt moralitzada, a dalt està el bé i a baix hi ha coses que vés a saber, no? El subconscient, l'infern, etc. També passa fins i tot amb l'esquerra i amb la dreta, i no parlo només de política, perquè allò destre és allò hàbil, no? En gairebé totes les llengües és així, en canvi l'esquerra és sinistra i és el mal camí. Doncs bé, tant és així que les esglésies romàniques pràcticament en la seva totalitat estan orientades a l'Orient, que és una redundància volguda, eh? És a dir, l'absis mira cap a l'est. Per què? Perquè és el lloc on neix el sol. Orient vol dir néixer, mentre que Occident vol dir morir. Per tant, a l'Occident, als peus de l'Església, és on es representen més els temes de l'infern, del judici final, del pecat, i en canvi a Orient és el naixement de la divinitat, és per on surt el sol, i a més és cap a on mirem si volem mirar cap a Terra Santa, no? Que per descomptat era un referent importantíssim, no? En l'època de les creuades, etc etc, i d'on venia, per cert, també molta de la influència de l'imperi romà d'Orient, el que després n'hem dit l'imperi bizantí, no? Que era el gran mirall del luxe. Fixeu-vos, quan veieu les pintures romàniques, tots aquests detalls, aquests contrastos de colors, aquesta imitació de les pedreries, en el fons, si us hi fixeu, és una imitació. Són efectes, com us deia abans, efectes òptics, no? Efectes especials, com en el cinema, del que és el mosaic, del que és la pedreria, del que és l'orfebreria. Per tant, la pintura, considerant-se a si mateixa un art en cert sentit menor, el que fa és imitar, doncs, aquestes brillantors, aquestes pedreries. Sabem que molts dels elements que avui s'han perdut, doncs, per exemple, eren daurats o eren platejats i s'han perdut, no? Perquè en molts casos s'imitava l'efecte de l'or, per exemple, amb la colradura, que era disposar unes planxes metàl·liques i després cobrir-les amb un vernís daurat, o el pa d'or, no? Era maneres de tenir or sense tenir-ne, no? I, per tant, molts d'aquests efectes més luxosos s'han perdut, però aquesta fascinació oriental pel món de bizantí, també pel món islàmic, a través dels beatus, de les miniatures, l'ús dels colors, està molt present en el romànic. Per tant, fixeu-vos quina aiguabarreig d'influències tan sumament interessant a Catalunya, en aquest triangle on rep les influències d'una banda del món continental, carolingi, de l'altra banda del món peninsular, del món islàmic, però també del món mediterrani, no? I tenim com a resultat aquesta meravella que és el romànic.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca en Joan Pau Inarejos, que és l'autor del llibre Mulls de Romànic, el primer llibre que presentem aquesta temporada en el cicle de tertúlies d'estiu als cellers i que us estem oferint, doncs, a través de Ràdio Vilafranca des del celler Can Feixes. D'aquí uns instants farem treballar el públic que ens acompanya, o sigui, que es vagin preparant, que els hi farem fer, si volen, clar, alguna pregunta al Joan Pau. Però mentre això no arribi, sí que, com que estem a Ràdio Vilafranca i estem al Penedès, segurament, i ara potser li robo la pregunta a algun dels nostres acompanyants del públic, no hem parlat encara del Penedès, i tu cites diversos espais del Penedès que destaques especialment, no?
Sí, aviam, crec que avui no ha pogut venir, però el David Pujador, que no sé si el coneixeu, que per exemple és un gran amant de Sant Martí Sarroca, i no n'hi ha per menys, eh? Sant Martí Sarroca és una de les meravelles romàniques que teniu al Penedès, una església meravellosa, no?, que va ser restaurada per Puig i Cadafalc, i que té molta d'aquesta esplendor del romànic, i que ens fa evitar imaginar el romànic com sempre una cosa estreta, petita, fosca. Bé, això són moltes de les esglésies que han quedat, no? Us insisteixo, moltes es van reconstruir en estil gòtic, barroc, i per això les que veiem avui, les catedrals, doncs són d'aquests altres estils. Però han quedat algunes d'aquestes esglésies amb aquests aires de grandesa, no? I trobem Sant Martí Sarroca, que és un exemple extraordinari, però també Santa Maria de Gerri de la Sal, no? Anant cap al Pallars o Sant Pere de Casserres. O què més podem trobar al Penedès? A part de moltíssimes petites esglésies romàniques, doncs Sant Sebastià dels Gorgs, que em sembla que algú per aquí ja el murmurava, que està de mil·lenari, no? No sé si heu pogut aproximar-vos als actes que fan, però un altre espai meravellós, no? On, per exemple, podem trobar un timpà decorat amb Crist en Majestat, no? El timpà és aquesta forma de lluneta o d'orella que tenim a les portalades, i que de vegades, tot i que a Catalunya no hi ha moltíssimes portalades decorades, potser per això té més valor, doncs trobem aquest Crist en Majestat i també un claustre, que és una preciositat, no? Ja sabeu, us ho he dit abans, que tinc una debilitat especial pels claustres, per aquests patis porticats que de nou ens porten a Roma, tots els camins ens porten a Roma, i en aquest cas els patis de les cases romanes i els impluviums, aquests llocs que recollien la pluja quan tenien la sort de que plogués, clar. I per tant aquests espais que també són indissociables de l'experiència del romànic, els claustres, que a més permeten deambular i anar veient tot el que hi ha en els claustres, totes les històries que ens expliquen els capitells, de vegades d'una manera seqüencial. Per tant, si eres monjo, jo crec que no t'avorries.
Ens encanta escoltar-te, Joan Pau, i això ha fet que ens despistéssim i hem deixat menys temps per les preguntes, però ara és el moment i és el torn de fer-les, si és que així ho voleu. i el Nomiseu del Salamà, i el Jordi us acostarà el micròfon perquè ho podem escoltar tots plegats també a través de la ràdio, perquè si no la gent que està escoltant la ràdio no ho sentiria. Sí, endavant.
Hola, bona tarda. Mira, que tenia curiositat pel tema aquest dels italians que coneixien la tècnica de l'estrapo, que la van inventar ells, la van conèixer, la feien servir. A Itàlia també estaven arrencant pintures.
Sí, sí, l'estrapo és aquesta paraula que fa referència a l'arrencament de les pintures murals, concretament a una tècnica que és treure la capa més superficial. Per això, si avui aneu a Sant Climent de Taüll, a més del videomapatge, veureu que hi ha com el fantasma del Crist de Taüll, hi ha la silueta com en els llocs que hi ha hagut un crim, no?, que es veu aquella silueta. Per què? Perquè les capes més profundes no s'arrenquen amb l'estrapo. Per tant, responent a la teva pregunta, sí, és una tècnica sobretot italiana, que són els grans coneixedors de la pintura mural, que tenen moltíssima, una tradició artística molt important, i per tant, sí, ja venia fent arrencaments d'aquest tipus a Itàlia, especialment a Llombardia. Tornem al nord d'Itàlia, aquest mirall tan important pel nostre romànic, i per tant aquí Stefanoni, Cividini i molts altres són aquests tècnics que tenien aquests coneixements absolutament nous. També hi ha altres tècniques, com l'estaco i altres que implicaven arrencar més part del mur, que són els que són captats tant pel col·leccionisme privat com de Lluís Plandiura, per exemple, que és el gran col·leccionista català, com les institucions públiques, que és el que més ens interessa, per fer possible que aquests béns immobles, no?, passessin a ser movibles, passessin a ser mòbils, no? Que les pintures murals, que representava que havien d'estar eternament allà, es produeix aquest miracle modern, o per alguns aquesta maledicció, de que vagin a parar als museus per ser salvaguardats, tot i que en alguns casos era per altres motius, era per espoli o per nutrir col·leccions privades, no? Però sí, és aquesta tècnica que, gràcies a que va existir, doncs podem avui gaudir de moltes d'aquestes pintures.
Alguna qüestió més? Alguna pregunta més?
Hola, bona tarda. Has comentat que les esglésies, nosaltres tenim coneixement de les pintures interiors, però també has parlat de pintures exteriors, no? I voldria saber aquestes pintures exteriors que realment no es veuen, entenc. Quin tipus de pintura era? Era similar? Era traslladat a l'interior i a l'exterior? Com eren aquestes pintures?
Doncs us podeu fer una idea, per exemple, si aneu a la Vall d'Avui, a Sant Joan d'Avui hi ha una còpia de les restes de pintures exteriors que hi havia a la Portalada. I sí, eren molt similars realment, s'han conservat molt menys, per raons evidents, no?, d'humitat, d'exposició a l'exterior, però sí que ens hem d'imaginar les esglésies, potser no del tot, però en molt bona part pintades també a l'exterior, també amb aquest reclam exterior, i quan no hi havia figuració, el que era molt habitual és que estaven absolutament pintades de blanc i es resseguien els límits entre els carreus amb un fil vermell. Per tant, hi havia aquesta mena de ritme que per avui potser ens semblaria kitsch si ho veiéssim, però s'intentava no només dissimular la pedra vista, al contrari del que ha fet el gust modern, no?, repicar-ho tot i ensenyar la pedra vista, sinó també per raons higièniques, d'aïllament tèrmic, etcètera, etcètera, era molt important fer aquesta capa exterior de les esglésies i també encalcinar-les per dins, no? Per tant, hi havia moltes raons de practicitat, no només simbòliques, en aquest ús de la decoració i de la pintura. I per tant, sí, ens hem d'imaginar pintures, esglésies pintades tant per dins com per fora.
Algú vol preguntar alguna cosa més? Sí, cap aquí.
Hola, bona tarda. Jo recordo que vaig anar una vegada, em sembla que era la Vall d'Àneu, i ens van portar uns monitors d'una casa de colònies que hi havia allà, amb una ermita romànica. I el noi que ens va acompanyar ens explicava una mica les pintures que hi havia, amb quins materials estaven fets. I ens explicava, heu d'imaginar-vos que el que va pintar tot això pujava amb un cavall o amb un burro, fins aquí dalt on hi havia l'esglesiola aquesta, i llavors havia de portar tots els materials per pintar. Per exemple, el groc era fet amb rovell d'ou. No me'n recordo de gaire més, però sé que em va xocar molt tot això. No vaig pensar, esclar, no hi havia pintures, Titan Lux. Ni,
no, clar, no hi havia pintura sintètica.
I llavors,
tot eren terres.
Sí, sé que hi ha alguns materials, la ceba, per exemple, que dona una tonalitat vermellosa, etc. Però tu en saps alguna cosa més o què? Perquè m'ha quedat molt...
No en soc expert, però sí que, evidentment, doncs, eren terres en la major part i per això fa que predominin els tons càlids, perquè són els més terrosos, no? Els vermells, que són òxids. Sí que se sap, i això està molt estudiat, que la majoria de blaus que veiem com a Sant Climent de Taüll. Primer, quan veieu blau o verd en la pintura medieval, és sinònim que aquella pintura és bastant valuosa. Vull dir, és un senyal, és com una firma de prestigi. Per què? Perquè el verd i el blau són més cars d'aconseguir. Per això, el color per excel·lència del luxe en la història de l'art és el lapislàtzuli, que és aquest blau que ve d'Orient, de l'Afganistan. No en tenim gaire, n'hi ha en algun frontal i algun resta de lapislàtzuli, però sí tenim la erinita, que en aquest cas sí que és una terra, és un mineral blau que fa unes vetes precioses i és el que sabem que s'utilitzava, per exemple, en el cas del blau. En el cas del blanc, doncs, el plom, en el cas del negre s'utilitzava el carbó, no? En alguns casos, doncs, combustionant sarments, ja que parlem de les vinyes, per exemple, gràcies a la vinya es podia pintar amb color negre, per exemple, a llocs com Sant Pere del Burgal, però sobretot són aquests colors càlids, no? D'aquesta gamma del groc, de l'ocre, del vermell, els que predominen, i sí, clar, havien de fer-ho amb una sabata i una espardenya, però també amb molt coneixement tècnic acumulat, perquè recordeu que a l'edat mitjana i a l'antiguitat hi han receptaris que són fonamentals, eh? És com els tutorials de YouTube o de TikTok per això, per ensenyar-te com fer pintura al tremp, que això implicava utilitzar l'ou, a més, ous de gallina, o la llet, en el cas de modernament, del caseïnat, no? És a dir, molts ingredients que s'havien d'utilitzar i que havien de ser aquells i no uns altres per poder obtenir aquests pigments tan meravellosos.
Hi ha una altra pregunta per aquí.
Hola, bon vespre. Primer de tot, enhorabona pel llibre. M'ha agradat moltíssim. Gràcies per la tasca de divulgació escrita, per la ràdio, perquè fem divulgació de l'art per la ràdio. I amb tot aquest coneixement, amb el gust de sentir-te parlar, per quan un programa de televisió que parli de romànic?
Bé, no sé, com a fita final, no? Allò, programa de televisió, bé, no sé si ho veurem. Jo, com sóc del gremi, doncs potser acaba passant. Jo, de moment, estic molt còmode a les xarxes socials i us animo a tots a que em seguiu, encara no ho havia dit, oi? @romanic català, on hi ha una dimensió audiovisual claríssima. És a dir, jo allà faig vídeos de, per exemple, romànic en 2 minuts, no? On explico algun tema, ja sigui a través meu o dels nens, eh? Que a mi m'agraden molt, tinc molts nebots i m'agrada molt la visió infantil, que no està tan carregada de prejudicis, i de vegades que ens queixem molt que hi ha molt poca cultura general i que és veritat, eh? I ens n'hem de lamentar, de vegades jo penso que és una oportunitat també, no? Perquè hi ha un efecte de tàbula rasa que fa que quan parles amb la gent i han perdut molts referents, tot els hi soni una mica nou i sorprenent. També és una oportunitat per la gent que vol mentir, manipular i fer discursos autoritaris, no? Vull dir, i no, evidentment ho hem de fer servir pel bé. Per tant, doncs sí, no sé, si la tele arribarà algun dia, vosaltres voleu un programa de tele de romànic? Sí? Doncs va, anem prenent nota i de moment seguirem fent divulgació escrita, audiovisual i en tots els formats possibles del romànic català.
Alguna pregunta més? Queden un parell de minuts? No? Doncs pregunto jo. Albert Einstein. Què fa Albert Einstein dins del teu llibre?
Ah, Albert Einstein. Doncs mira, no sé si sabíeu que va visitar Catalunya. Que va visitar Catalunya convidat per la Mancomunitat amb la idea de crear una comunitat científica a Catalunya. En tenim algunes fotografies d'Einstein aquí a l'Ajuntament de Barcelona. I bé, un dels llocs on el van portar, perquè vam tenir la sort que el free tour el va fer en Puig i Cadafalch, diguéssim. No tenia app, però clar, era el gran coneixedor i historiador del romànic, a més d'un dels grans arquitectes del modernisme. Tenia aquesta doble vessant. Doncs bé, el va portar a llocs com la Seu de Gara, que és aquesta seu antiquíssima episcopal de Terrassa, on hi ha aquestes esglésies d'origen paleocristià amb vestigis visigòtics. Per tant, sabem que va veure aquestes esglésies, que probablement, no en tenim documentació, malauradament, però podia haver vist, per exemple, el martiri de Sant Tomàs Becket, que té aquell cap dislocat així, no? És molt interessant el gore del romànic, com la violència s'expressa d'aquesta manera tan crua i que fa pensar en els mems, realment, eh? Realment, quan tens un mal dilluns, doncs jo invoco aquestes imatges dels pobres màrtirs com Sant Llorenç, que demanava que els rostissin per l'altra banda. Però Einstein, doncs, també va anar a Poblet, va anar al monestir de Sant Cugat, no? Per tant, què hauria pensat Einstein? Això ja és fabulació, veient els capitells, no? Tota aquella figuració meravellosa que trobem al monestir de Sant Cugat, que per cert és dels únics dels quals en sabem l'autoria. Arnau Cadell, que també aquí també sabem que va fer el claustre de Girona, no? Doncs ell es fa un selfie de pedra i a un dels punts del claustre on diu: aquest claustre va ser fet per Arnau Cadell. Per tant, allò que després es va posar molt de moda, no? Velázquez retratant-se, fent un retrat de la família reial, presumpte retrat, on en realitat estava sortint ell, o avui en dia Bat Gyal, o el cantant que sigui, que al final de la cançó diu Bat Gyal, aquest efecte de signatura no és molt propi de l'edat mitjana, certament, però sí que el trobem ja a Sant Cugat. Per tant, Einstein, només una de les celebritats que veureu que ha estat en contacte amb el nostre romànic. També actors de Hollywood com Sophia Loren, com Charlton Heston, i fins i tot els Backstreet Boys, que van veure...
Estem fora de temps, Joan, I ara em miro l'altre Joan, que és el nostre tècnic de so.
Que ens vol matar, ja.
Un minut.
Ens vol fer la graella.
Ens pelaran, avui ens pelaran. No, perquè volia que acabéssim amb poesia. Estem en un lloc preciós, al Celler Can Feixes. Estem en el primer dia d'aquest cicle de tertúlies literàries que oferim entre el Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages, la Llibreria Cultural i Ràdio de Franca. I què carai, acabem-ho amb poesia. Parles en un capítol dels Beatus. I a més expliques que l'únic Beatus català que es conserva no està a Catalunya.
No.
Tornem-hi, ja hi tornem. En aquest cas està a Itàlia, em penso.
Està a Turí.
I no sé com t'ho fas venir bé, per ara et demanaré que ens llegeixis la poesia.
Home, perquè... per invocar Joan Maragall. Ah, no sé
aquí.
Si ho sabré fer
acabem,
bé.
Però amb la teva poesia acabem, Joan. Llavors ja tires
bé,
música i pleguem.
Això és com la penitència prèvia. Vull aclarir
per cert,
que això...
moltes gràcies per haver vingut,
A vosaltres.
Bé. Acabem amb poesia.
Sí, acabem amb poesia perquè connecto un poema de Maragall que és preciós, que es diu Solellada, que us recomano que el busqueu íntegrament, i especialment la versió musical que em va fer Roger Mas, que és fantàstic, on es parla d'una dona que queda prenyada per la llum del sol. A mi això em va fer pensar en la imatge de l'Apocalipsi de la dona vestida del sol perseguida pel drac, que era una imatge de l'església perseguida i després ho va ser de la Verge Maria. En fi, hi ha aquests versos meravellosos que dic, els he de posar tant sí com no, no? Diu, ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra, a sol ixent badada, l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella, nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. De tant donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia.
Fantàstic. Moltes gràcies. Ho deixem aquí. Només recordar que la setmana vinent hi tornem. Serà el dimecres, dia 9 de juliol, Carme Fonoll amb el llibre Humanets, al celler Vins del CEP i amb la presentació per part del nostre company Sergi Anson. Que passeu molt bona tarda i molt vespre. Que vagi bé. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Gràcies.